La taula de l'Evangeli.
Bon dia i bon Nadal a tothom. Siguin benvinguts a aquesta edició extraordinària del programa per a comentar les lectures de la missa en què celebrem la solemnitat del Nadal de Nostre Senyor Jesucrist. Gràcies per acompanyar-nos. També ens acompanyen els dos convidats de la tertúlia, Bàrbara Bisril, professora d'hebreu a la Facultat de Teologia de Catalunya. Bon dia, bon Nadal, Maca.
Bon dia, bon Nadal a tothom.
Albert Florença, professor emèrit de l'IQS, de la Universitat Ramon Llull, president de la Comunitat Cristiana de Sant Pere Claver del Clot. Bon dia i bon Nadal, Albert.
Bon Nadal i bon dia.
Bé, és una festa molt joiosa, de veritat.
Doncs sí.
Comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 52.
Quin goig de sentir a les muntanyes els passos del missatger que anuncia la pau i porta la bona nova, que anuncia la salvació i diu a la ciutat de Sió: el teu Déu és rei. Escolta els crits dels teus sentinelles, escolta quins esclats de goig. Veu encara a cara com el Senyor torna a Sió. Danseu, ruïnes de Jerusalem, alceu totes el crit d'alegria. El Senyor ha consolat el seu poble, ha redimit Jerusalem. Als ulls de tots els pobles el Senyor ha estès el seu braç sant i d'un cap a l'altre de la terra veuran la salvació del nostre Déu.
Un himne de joia acull la notícia a Jerusalem. Arriba un missatger de bones noves sobre la victòria de Déu i la salvació del poble destruït fa anys per la guerra contra els babilonis. El profeta convida a l'esperança perquè Déu ve a Sió, consola el seu poble i rescata Jerusalem. Tertulians, teniu la paraula.
Ah, mira, com això de l'Antic Testament és molt complicat i això, però resulta que aquest és el segon Isaïes, em sembla. Aquest és un deixeble d'Isaïes i que està desterrat, o sigui, que Déu-n'hi-do com les està passant aquest home, aquest deixeble, no? Però, malgrat això, i en profunditat, i sentint-lo profundament, perquè aquí no hi ha cuento, no hi ha trampa, perquè està vivint una situació complicada, diu: quin goig de sentir a les muntanyes els passos del missatger que anuncia la pau i porta la bona nova. Ostres, quina experiència de fe tan profunda i tan esperançadora a la vegada, no? Jo estic segur que aquestes paraules, en el context en què es fan, ostres, haurien ser una alenada de com deia, d'esperança, d'empenta, per viure aquests temps difícils o complicats.
Aquest text és molt, molt bonic, és preciós. Jo l'hem treballat aquest any amb els alumnes i la paraula per missatger, que abans fora d'aquí hem comentat, com transmet en hebreu, és la notícia. O sigui, qui hi ha més bonic que el qui camina per portar la notícia de la pau? La pau que porta la bona nova, que anuncia la salvació, però la pau, és Mevoseret Shalom, el qui porta la pau. La paraula hebrea, el portador d'aquesta pau, de portar la notícia de la pau, és la mateixa paraula per indicar evangeli, en hebreu també, l'evangeli de Lluc, l'evangeli de Joan, s'utilitza aquesta paraula, besorah, i són les notícies, i aquí la notícia de la pau sempre, sempre és la notícia que s'ha de cercar, i no hi ha res més gran que la pau. Amb aquest text també havíem parlant de la pau i que Nadal sigui això. Nadal és la pau. Nadal, ho cantem a la nit de, no? La nit de Nadal ja cantem
Santa Pau.
A Santa Pau, etcètera, a Santa Nit. realment quina, què, és, què significa aquesta pau, la pau al món, no? Quantes guerres el dia de Nadal, com a mínim, paren, no? O haurien de parar. Mm. S'han recordat que alguna ha parat, no? Jo vull fer menció a això, especialment el dia de Nadal, que hi hagi pau. Pau, la pau realment que Déu ens dona, la pau que, i que nosaltres no sabem valorar de vegades. La pau a casa, la pau a les feines, aquesta pau que de vegades és tan fràgil i que és la base de tot lo de més. Si no hi ha pau, no... I aquesta pau de Déu, la pau que ens fa sentir bé.
Quina seria la nostra actitud per acercar, per fer possible la pau al nostre voltant i allà on som? Perquè demanar la pau al món...
L'esperança, jo crec que és l'esperança.
És molt genèric, però concretament, com ho podríem fer?
Jo aboco per l'esperança. L'esperança i la confiança, però sobretot l'esperança.
I l'esperança... L'esperança és filla de la llibertat. És a dir, si creiem que les coses no poden canviar, si pensem que tot està dat i beneït, si pensem que les coses són com són i aquí ningú pot fer res, és quan estem abocats a la desesperança.
Exacte.
Desesperança. Per tant, esperança i llibertat van plegades. Aquesta llibertat de Déu, aquesta llibertat que es manifesta fins i tot en aquests moments tan difícils com deurien estar passant aquesta gent quan expressen aquestes paraules, perquè diuen... Fixeu-vos, diuen, com es diu això? Danseu, ruïnes de Jerusalem, ruïnes. El seu, tot és el crit d'alegria, no? Com es fa? Doncs, amb el que deia la Bàrbara, no? Amb esperança i amb la llibertat de pensar que les coses poden canviar i que podem treballar, i de fet hem de treballar els cristians, per la pau. I per la pau... amb nosaltres mateixos, primera, una societat que ens apreta i ens va exigint i cada vegada més amb una trampa. La segona, la pau amb els altres, amb els que ens envolten, amb els més propers. I també la pau amb els enemics, aquesta pau tan, tan evangèlica, no? D'apropar-nos. I en una societat en la qual tothom demana la paraula, el que seria fantàstic és que nosaltres proposéssim la qualitat d'escoltar, d'escoltar. L'escolta ajuda molt a la pau i a la reconciliació.
Bàrbara?
També és bonic quan diu els ulls de tots els pobles, és a dir, tothom. No queda ningú fora. I això, en un context... de l'Antic Testament, era tots els pobles, eren tots els pobles.
Escandalós, eh?
Sí, sí, per això, Vull dir que si en aquella època era fort, ara hauria de ser indubtable, que és per tots els pobles, totes les religions, tots els racons, tots els estaments, tot.
Em sembla fantàstic això que dius, Bàrbara, perquè jo estic pensant en aquestes eleccions que hi ha hagut als Estats Units, estic pensant en tots els conflictes que ens envolten, i encara avui en dia la gent parla del seu Déu que els ajudarà a vèncer, a derrotar i a fer mal als altres. I això a mi, mentre que el Déu cristià el que diu és que tothom,
tots els pobles.
Tots els pobles. No és un Déu de divisió, és un Déu de pau.
Estès el seu braç sant una altra vegada, per salvar, per aguantar, per sostenir, per no deixar-te caure. Tu no, l'únic que has de fer és alçar les mans. O no teniràs cap avall.
Sí. Molt bé, continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta als cristians hebreus i del capítol primer.
En diverses ocasions i de moltes maneres, Déu antigament havia parlat als pares per boca dels profetes. Però ara, en aquests dies que són els darrers, ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill, que ell ha constituït hereu de tot, per mitjà del qual ja havia creat el món. El que és resplendor de la glòria de Déu i empremta del seu mateix ésser, i que sosté l'univers amb el poder de la seva paraula, acabada l'obra de purificació dels pecats, s'ha assegut a les altures, a la dreta de la majestat divina, i ocupa un lloc tant més superior als àngels com més incomparable és el títol que posseeix en herència. Perquè a quins dels àngels Déu ha dit mai «Ets el meu fill, avui t'he engendrat»? I encara «Jo seré el seu pare i ell serà el meu fill». Diu també, quan presenta al món el seu primogènit, que es prosternin davant d'ell tots els àngels de Déu.
L'autor d'aquesta carta argumenta, a partir de l'Antic Testament, com en Crist, en el Nou Testament, s'acompleixen les promeses. Déu ens ha parlat pels profetes i ara ho fa per mitjà del seu fill. I en ell Déu diu i dona als homes, a nosaltres, tot el que té a dir-los i a donar-los. Bé.
Una altra vegada una carta d'aquestes dels hebreus que els diu, escolta'm, espavileu-vos i mireu el que està passant ara, no us n'aneu enrere, encara que això us doni seguretats, no? Si em permet, la Maria, em deixa...
Et permeto.
Molt bé. Citaré un teòleg, però ho faré de manera inofensiva. Karl Barth, que ens parlava de la teologia dialèctica i deia, clar, l'home no pot conèixer a Déu directament ni per molts pensaments que faci ni perquè sigui molt sofisticat. Ara bé, aquell que està tot lluny, o sigui, o més enllà de nosaltres mateixos, resulta que es manifesta molt a prop de nosaltres, que és a través de Jesús. Per tant, si volem conèixer aquest Déu, coneguem Jesús, perquè Jesús és empremta del mateix ésser de Déu. I això és una meravella, és Déu que està amb nosaltres. Quina millor manera d'entendre què és Déu, què vol Déu de mi, com m'estima Déu, que coneixent Jesús, no? Per tant, és el missatger per excel·lència. I, a més, un missatger que ens fa compartir la filiació. És a dir, escolta, mira dins teu, perquè també trobaràs cosetes aquí, de Déu, o moltes coses de Déu. Ho trobo una meravella, això.
Sí, 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 és molt bonic, no? Diu, resplendor de la glòria de Déu. Exactament, O sigui, és sempre... és això que deia també l'Antic Testament, no es podia veure Déu cara a cara, no? Moisès va parlar amb ell, però no va veure, sinó hagués mort, no? I és realment aquesta encarnació en aquesta petitesa d'un nen amb bolquers que es fa que el puguem veure, que el puguem adorar, que li puguem portar presents, com va fer els pastors s'espanten davant d'un àngel i estan davant del que serà el més gran, està per sobre de les jerarquies dels àngels. No hi ha nom per donar-li aquesta jerarquia, no? que ocuparà. I es fa entre nosaltres, es fa carn, es fa tocable, cura la gent després. Vull dir, és realment molt bonic.
I nosaltres hi participem, de la filiació, també, a través del pare i del fill. Participem d'aquesta filiació. Hi ha una salutació oriental que a mi em fa molta gràcia, que és aquesta amb les mans aplegades i aquesta mena de reverència, que vol expressar, jo saludo allò de diví que hi ha en tu. Aleshores, és preciós, és a dir, quan nosaltres contemplem a les persones, hauríem de contemplar aquesta filiació de Déu, no? Perquè és Déu mateix també que ens està parlant a través d'aquesta filiació nostra, no? Vaja, diguem-ne que en comptes d'empetitir l'home, l'engrandeix, és a dir, el fa encara més gran, és a dir, no és un Déu que vol súbdits com si fossin éssers minúsculs, o com a la mitologia grega que juguen amb nosaltres. No. Compartim la filiació i ens fa molt grans, ens fa, per dir-ho d'alguna manera, sagrats, no? Ens fa sagrats.
Què més? Algun apunt més o passem a comentar l'Evangeli? Què us sembla? Bàrbara?
Bueno, és bonic aquesta imatge també de la grandesa de Jesús, no? I de la humanitat, o sigui, aquesta, amb les paraules, tal i com ho explica, com està explicant lo gran, lo fràgil, lo que no hi ha paraules per explicar-lo amb el text, ho transmet molt bé. I com acaba, que es postrenin davant d'ell tots els àngels de Déu. Vull dir, és tota la cort celestial, és tot l'exèrcit, no, d'àngels i de poders perquè la gent sàpiga que estem amb una sort inexplicable, ens ha entregat un regal fent-se tan proper a nosaltres. I això és Nadal, i amb els germans tenim l'ocasió també de trobar aquest acostament, no? que ens presenta Déu.
O sigui, que Nadal no són només torrons, neules i una gran festa i el pollastre i tot això, sinó que això és necessari per celebrar el Nadal, certament, però aquesta profunditat de la relació entre nosaltres acollint Jesús que ve i cada any celebrar-ho és magnífic.
I veient que qualsevol persona és una manifestació d'àngel, és a dir, que és únic. Qualsevol persona que tingui sentat al costat a taula o quan t'estàs movent pel carrer per anar a dinar o a casa dels parents, doncs és un regal que està en el món. Qualsevol persona és un regal que Déu ha posat en el món. Mai no se sap quina és la funció que té aquella persona del teu costat.
I a la vegada, com expressava Joan Salvat Papasseit, el poeta, té un punt també, el Nadal, d'enyorança, a vegades de tristor, de melangia, perquè a vegades, mirant el nen Jesús com està naixent, podem arrencar a vegades també un plor. Quan veiem tantes persones patint, la indigència, la pobresa extrema, la violència, i per tant les paraules del poeta aquí també tenen una força molt gran.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Doncs sí, l'Evangeli d'aquest diumenge, d'aquest dimecres de Nadal, és de Sant Joan i del capítol primer.
Al principi ja existia el qui és la paraula. La paraula era amb Déu i la paraula era Déu. Era, doncs, amb Déu al principi. Per ell ha vingut a l'existència i res del que ha vingut a existir no hi ha vingut sense ell. Tenia en ell la vida i la vida era la llum dels homes. La llum resplendeix en la foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-la. Existia el qui és la llum veritable, la que, en venir al món, il·lumina tots els homes. Era present al món que li deu l'existència, però el món no l'ha reconegut. Ha vingut a casa seva i els seus no l'han acollit. Però a tots els qui l'han rebut, els qui creuen en el seu nom, els concedeix poder ser fills de Déu. No són nascuts per descendència de sang ni per voler d'un pare o pel voler humà, sinó de Déu mateix. El qui és la paraula es va fer home i plantar entre nosaltres el seu tabernacle i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com a fill únic del Pare, ple de gràcia i de veritat.
Un evangeli que ens parla de la preexistència del Verb en el si de Déu, com a paraula vivent, per la que l'univers és creat, es fa home, s'encarna i acampa entre nosaltres. Ens revela el Pare i ens fa partícips de la plenitud de la seva gràcia i de la seva vida. Uf. Per on comencem? O ho deixem aquí? Com comentem tot això?
Home, és preciós, no?
És preciós.
És preciós, plantar entre nosaltres el seu tabernacle. Es va fer home i plantar entre nosaltres el seu tabernacle, la seva tenda. Es va fer veí nostre, es va fer estar al costat nostre, no? Aquest Déu és fantàstic. Bueno, si se'm permet l'expressió tan poc encertada, però és fantàstic. Un Déu que aposta per l'home tant que es fa home i li tocarà passar també pel dolor, pel mal que fa el pecat, i també li tocarà compartir les alegries, el vi i les sardines, també. Però és un Déu que comparteix la vida amb nosaltres, no està més enllà de nosaltres i no passa de nosaltres, està al costat nostre.
Jo, agafant el fil que has obert del tabernacle, el tabernacle no és un temple, no és un castell, no és un palau, sinó que és una construcció fràgil. Entre nosaltres hi ha posa el tabernacle, perquè tot és efímer, en el fons. Vull dir, ha vingut per un temps i vindrà per un temps. Aquí ja ho està dient. Vindrà per un temps i nosaltres també estem aquí per un temps. I en aquest tot la fragilitat del tabernacle és l'ocasió per ser conscients de que el temps que hi som és per fer quelcom que ens està demanant subtilment, que se'ns està demanant des del dia de Nadal. Pot ser una bona ocasió.
Una cosa, m'aparto un moment, però torno de seguida. És magnífic com el cristianisme, en general les religions, però el cristianisme en particular, com distribueix el temps i dedica un temps a cada cosa. L'estructura crea com una mena de retícula o de quadrícula on les nostres vides prenen com una mena de dimensió o de narració que podem anar recuperant constantment. Com tenir el dia del teu sant o el dia del teu aniversari. Home, és un dia especial, Mira, és un dia especial. I com la litúrgia i com aquesta distribució del temps, jo penso que ens ajuda a donar sentit al temps i fer-lo que prengui relleu i gruix. Dit això, és curiós també com intenta l'evangelista o la comunitat, perquè aquí és una mica una comunitat que està reflexionant, es veu que la comunitat de Joan que reflexiona, i allà deu haver gent de tota mena, perquè parlen del logos, de la paraula, etc. No? I diuen es fa home, no? És a dir, com aquests principis que utilitzaven totes aquestes cultures per parlar de les essències del món, com els diuen, no, escolta'm, Déu, sigui el logos per un o la paraula creadora per uns altres, perquè no ens oblidem, perquè Déu diu, i va dir tal i es va fer, o el logos, no, aquesta mena de pensament de Déu, resulta que s'encarna, es fa home. És a dir, oblideu-vos d'aquests principis abstractes, perquè Déu és amb vosaltres i Déu està al costat vostre, perquè s'ha encarnat. Això em sembla extraordinari, em sembla, vaja, molt bé. Ens fa propers a ell, no?
També com expressa, no? La llum, no? Aquestes paraules que ens revifiquen, no? Ens donen vida, la llum, la vida. La llum que resplendeix en la foscor, o sigui, ve a trencar la foscor, no? Igual que en els primers versets del Gènesi, també, Es va crear la llum, i la llum aquí la tornem a tenir, que resplendeix, La llum resplendeix en la foscor. I per molta foscor que hi hagi, no podrà ofegar-la. I això torna a parlar-nos de l'esperança, Malgrat que tot sigui un temps determinat, malgrat que al final arribi la mort, encara que estem parlant ara del naixement, tot, res no podrà trencar aquesta, ni podrà ofegar aquesta llum que ja portem dins del cor. Ni les tristors, ni les dificultats.
Hi ha aquí, clar, també hi ha un contrapunt aquí, Ha vingut i els seus no l'han acollit. però tots els que han rebut el seu nom els concedeix el poder ser fills de Déu, no? Però ha vingut a casa seva i els seus no l'han acollit. Jo no sé si està ben traduït, que suposo que sí, o seria més no l'han reconegut, no ho sé, eh? Faig broma perquè sóc un ignorant en aquestes qüestions, però jo penso que com deia també un teòleg, el Josep Vives, teòleg, deia que només hi ha ateus de falsos déus. I a vegades el no reconèixer a Déu a vegades es dona per circumstàncies molt diverses humanes, no? Però que Déu realment acull a tothom, no? Acull a tothom i obre les mans a tothom. I més aviat aquí és... quina llàstima no poder... apropar-nos, no? Quina llàstima no poder apropar-nos. I això, a vegades, les dinàmiques que tenim ens impedeixen moltes vegades captar aquesta realitat que ens transcendeix, no? I que es manifesta, no? O sigui, a vegades totes aquestes distraccions tan grans que tenim, grans i petites, doncs ens impedeixen apropar-nos a aquesta realitat d'un Déu que vol estar al costat nostre manifestant-se i això, no?
Jo trobo també molt bonic això que diu els que creuen en el seu nom, és a dir, el coneixem pel seu nom i creiem pel seu nom i portem el seu nom, som dels amics de Jesús, no? I això és el que també s'ha de transmetre, no? En aquests dies.
Sí, també vull dir que, a veure, a vegades això es pot entendre com una exclusivitat, però jo crec que no, eh? Que el missatge és obert i que el nom de Jesús significa molt més
que
el nom propi. Eh?
Sí.
Molt bé, doncs ja hem arribat al nostre final del programa, com ho testifica aquesta sintonia de fons que ens ha posat en Jordi Carretero, que ha estat a la realització tècnica d'aquest programa. Gràcies, Bàrbara Virgil.
Gràcies a vosaltres i bon Nadal una altra vegada.
Això mateix. Gràcies, Albert Florença.
Moltíssimes gràcies. Bon i al tanto amb els torrons, eh?
Sí. Després del que hem parlat aquí, segurament no en menjarem tant.
No, sí.
Sí? Molt bé, doncs també gràcies als nostres oients per la seva fidelitat al programa. Gràcies de debò. Ja saben que si ho desitgen, ens retrobarem amb vostès aquest diumenge per a continuar comentant la litúrgia dominical. Dir-los també que la Cristina Orduña ha estat a la que ha fet la locució de les lectures, que la que us parla, Maria Marín, a la direcció i presentació del programa, i dir-los finalment que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic, doncs dient-nos opinions, comentaris del programa. Gràcies per fer-ho i recordem un cop més la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. Gràcies per la fidelitat al programa. Una abraçada i bon dia de Nadal per a tots. Adéu-siau.